la llanterna màgica.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 221 des dels nostres inicis i 37 d'aquesta sisena temporada. Pulp Fiction és el cine, el que el disc Nevermind de Nirvana és el rock, o la novel·la Trainspotting d'Irwin Wells a la literatura. Pulp Fiction va venir a remoure un panorama, el cinematogràfic, que estava estancat en una narrativa i una estètica ancorada en una zona de confort i que no li permetia evolucionar. El disc de la banda de Seattle es va editar l'any 1991, el llibre de l'escocès es va editar l'any 93 i l'obra de Quentin Tarantino va esclatar l'any 1994. Hi ha poques pel·lícules que tinguin tanta música, tanta literatura i, fonamentalment, tant de cine. Una producció amb una bona història i que ens ajuda a entendre com era la dècada dels 90. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Pulp Fiction és una pel·lícula estatunidenca de 1994, escrita i dirigida per Quentin Tarantino. Els habituals potser recordareu un programa que vam emetre el mes de maig de 2019, on vam parlar de la música que havia utilitzat el director per acompanyar les seves imatges al llarg de la seva trajectòria professional. Avui hem pensat dedicar tot un programa a la banda sonora de Pulp Fiction, que inclou temes memorables i que sempre ve de gust tornar a escoltar. La carrera del cineasta Quentin Tarantino va començar l'any 1992 amb la pel·lícula Reservoir Dogs, i encara que va ser elogiada per la crítica i els espectadors, el seu gran èxit va arribar dos anys més tard amb Pulp Fiction. Àmpliament considerada com la seva obra mestra, Pulp Fiction va establir l'estil visual i narratiu del cineasta i el va convertir en un referent a la indústria. Pulp Fiction està considerada com una de les millors pel·lícules que s'han fet. Si tirem enrere en la història, Quentin va escriure el guió de la pel·lícula a finals de 1992 en una estada de 3 mesos que va fer en un apartament d'Amsterdam. A l'apartament no hi havia telèfon ni fax. El guió que va portar de tornada a Los Angeles estava escrit a mà i repartit en 12 quaderns. Un cop a Los Angeles, Tarantino va comptar amb l'ajut de la seva amiga Linda Chen, mecanògrafa i secretària de Robert Towne, guionista, director i actor estatunidenc. Chen no va cobrar res per mecanografiar i passar net el guió. Només li va posar una condició a Tarantino, que cuidés de la seva mascota, un conill anomenat Honey Bunny, quan ella no estés a casa. Tarantino es va negar, però després li va posar el nom del conill a un dels personatges de Pulp Fiction. El mes de maig de 1993 van acabar una versió del guió que Tarantino considerava definitiva. El llibret tenia 159 pàgines. Tot i sabent que els estudis de Hollywood fugen de tot argument que superi les 115 pàgines, Tarantino va pensar que podia permetre's aquesta petita llicència gràcies a l'èxit aconseguit amb Reservoir Dogs, però tampoc podia desafiar la indústria. Portava des de 1986 intentant introduir-se sense cap èxit. Havia malviscut treballant com a dependent d'un videoclub i aspirant a actor i guionista sense diners i sense un apartament propi on viure. Fins feia poc, els guions que enviava a agències i productores de Hollywood mai passaven més enllà del primer filtre, els becaris o assistents. Tarantino havia conegut, abans de rodar Reservoir Dogs, a Lawrence Benda, un ballarí de tango que havia produït una pel·lícula d'horror de baix pressupost. A Bender, el guió de Reservoir Dogs, li va semblar un guió extraordinari i van quedar d'acord en que ell buscaria el finançament. Van signar un contracte en un tovalló de paper per al que Bender tenia 2 mesos per trobar els diners. Però ningú estava disposat a posar en risc els seus diners i acceptar com a director a un encara desconegut Tarantino.
My heart is empty. You're as a door. Once we were hungry. walk in the rain.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
Fins que va arribar Harvey Keitel, l'actor que interpretava el personatge de Lobo, un expert en netejar les escenes de crims a la pel·lícula. Bender coneixia un amic d'un amic i va aconseguir fer-li arribar el guió. A Keitel li va agradar i va voler conèixer a Tarantino. Amb el recolzament de l'actor i productor, va ser possible reunir $1.5 milions per fer Reservoir Dogs. Però el més important és que l'actor va convèncer els inversors perquè acceptessin a Tarantino com a director. Sense el seu recolzament, Quentin Tarantino mai hagués ficat el seu peu a la indústria. Amb l'èxit que li havia donat la seva primera pel·lícula i amb el guió de Pulp Fiction, Tarantino torna a recórrer a Bender per buscar finançament. El productor ven el projecte a Jersey Films, una productora participada per Danny DeVito. El problema sorgeix quan ni Jersey Films ni Avantpart, creada per Tarantino i Bender, tenen suficient capital per finançar-la. En aquest punt, Bender ensenya el guió als germans Weinstein, propietaris de Miramax, i que estaven en negociacions per vendre la productora a Disney. Miramax havia adquirit Reservoir Dogs per la seva distribució. Harvey Weinstein, gurú del cine independent, encara no havia acabat de llegir el guió quan va donar l'ordre al seu advocat de comprar els drets de Pulp Fiction. El més curiós és que Pulp Fiction, amb la compra de la productora, passava a convertir-se tècnicament en una pel·lícula de la factoria Disney. Miramax tenia total independència per produir el que volgués i com volgués, segons l'acord que havien signat les dues companyies amb la compra per part de Disney. Però Weinstein volia estar segur i va anar a parlar amb Jeffrey Katzenberg, president de Walt Disney Studios. Aquest va llegir el guió de Pulp Fiction i va tranquil·litzar Weinstein dient-li: «Tens la meva benedicció, encara que no la necessites. Aquest és un dels millors guions que he llegit». La carrera de John Travolta ha estat com una muntanya russa. Entre alguns moments baixos, cap tan desastrós com el que passava quan va començar a gestar-se Pulp Fiction. Feia anys que no rebia cap oferta interessant. És per això que quan el seu agent li va dir que Quentin Tarantino volia conèixer-lo, no s'ho va pensar massa. Tarantino li va parlar de Pulp Fiction i d'una altra història de vampirs que tenia en projecte, Abierto hasta el amanecer. A Travolta no li seduïa participar en una història de vampirs, però en canvi es moria de ganes per interpretar a Vincent Vega. Tot i això, li preocupava que el seu personatge anés volant caps sense solta ni volta. El director el va tranquil·litzar dient-li una petita mentida, que suprimiria la majoria de les escenes violentes de la pel·lícula. El cineasta, sense preguntar a ningú, li va dir a Travolta que el paper era seu. Amb el que no comptava Tarantino era que Harvey Weinstein acceptés a tot l'elenc excepte a Travolta. Weinstein pensava que podria convèncer el director i substituir l'actor per Daniel Day-Lewis, Sean Penn o William Hurt, però no imaginava el tossut que podia ser. Tarantino fins i tot estava disposat a trencar l'acord amb la productora i endur-se la pel·lícula a una altra banda.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
En canvi, Bruce Willis era probablement la major estrella de Hollywood en aquells moments. Un dia, en una festa a la seva casa de Malibu, Harvey Keitel li va mencionar que Tarantino estava preparant una nova pel·lícula. A Bruce Willis li va agradar molt Reservoir Dogs i volia treballar amb el director, encara que aquest fet signifiqués haver de baixar la seva cotització habitual. El pitjor era que el paper protagonista ja el tenia a Travolta. Només quedava el paper de Butch, el boxador. La primera opció de Tarantino havia estat Matt Dillon, però l'actor, després de llegir el guió, va dir que volia unes hores per pensar-s'ho i mai més va tornar a trucar-lo. Amb Bruce Willis en el projecte, Weinstein i Miramax ja tenien la seva estrella. D'aquesta forma, tots quedaven contents.
I keep hearing you're concerned about my happiness, but all that thought you're giving me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry none. While you and your friends are worrying about me, I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the town. As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here and having quite a time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you, I must go, I know I look a fright. Anyway, my eyes are not accustomed to this light, and my shoes are not accustomed to this hard concrete. So I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do.
En canvi, l'elecció d'Uma Thurman va ser molt diferent. Ella no volia el paper, però Tarantino ho tenia molt clar. L'estudi li va suggerir a Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Holly Hunter i Rosanna Arquette, però Tarantino només es va reunir amb Uma Thurman. Ella recorda que la pel·lícula li espantava una mica. Ja no era només el llenguatge obscè i la violència, sobretot l'escena de la violació anal del seu promès a la ficció, Marvelous Wallace, li semblava massa extrema. Però Tarantino es va passar hores parlant amb l'actriu per convèncer-la. Segons reconeix la pròpia actriu, aquestes xerrades versaven principalment sobre les diferències entre la violació femenina i la masculina, una curiosa forma d'iniciar una gran amistat. Avui en dia, Thurman no s'explica com podia tenir dubtes sobre la pel·lícula.
My nights don't seem so endless. My days don't seem so bare. I'm walking on a cloud, and there's music in the air. I feel just like a live wire. I've been thrilled through and through since I first met you. The stars that shine at night seem so more clear and bright. The world seems fresh and sweet. My life seems more complete. Through the lonely years, I find my dreams are true. Since I first met you, I pray to the Lord up above to send me someone to love. And now I know my prayers weren't in despair, 'cause
are here. My face is full of gladness. My eyes shed no more tears. I found myself a new love. At last I found a true love. Honey, now that I have you,
now that I have you,
I sens dubte, si parlem de l'elenc protagonista de Pulp Fiction, ens cal parlar de Samuel L. Jackson. La seva és la millor història de totes. Tarantino li va dir que havia escrit el paper de Jules Winfield pensant en ell. És per això que l'actor es va confiar pensant que el paper ja era seu. Però unes setmanes després s'assabenta que el seu paper està en perill perquè Tarantino està valorant seriosament a l'actor porto-riqueny Paul Calderón per interpretar-lo. Tarantino va conèixer a Calderón a Nova York, li va passar el guió, aquest se'l va estudiar durant unes hores i li va fer una audició al director que va aconseguir arrencar els seus aplaudiments. Per primera vegada, Tarantino estava indecís sobre un dels protagonistes de la pel·lícula, però a Miramax sabien el que volien. Volien a Samuel L. Jackson, un actor fonamental per atraure al públic negre. Finalment, es va convocar els dos actors per fer un càsting. Jackson estava molt enfadat perquè l'havien fet volar des de Nova York a Los Angeles, on estava rodant, per fer la prova. Ningú el va anar a recollir a l'aeroport. A l'arribar a l'estudi, un membre de l'equip no el va reconèixer. Així que va irrompre la sala de proves, fet una fúria, donant crits i dient: «Així que volíeu donar-li aquest paper a un altre? Ara sabreu el que és actuar. Podria ser un negre del Harlem enviat per ficar-los una bala en el cos». Era Jules Winfield.
Llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
I per tancar l'apartat sobre el repartiment de Pulp Fiction, Ving Rhames, l'actor que va interpretar a Marvelous Wallace, també arriba amb una anècdota. Tarantino havia pensat inicialment en Mac Julian, ídol de les pel·lícules de Blaxploitation, és a dir, films d'explotació negra, un moviment cinematogràfic que va tenir lloc als Estats Units a principis dels anys 70, però de cap manera passaria per la famosa escena d'Alterat. En canvi, Bing Rames, un veterà actor de teatre que havia crescut al Harlem, va trobar en aquella escena el més interessant del paper. Amb el repartiment decidit, era moment de començar a rodar i fer que una pel·lícula amb un pressupost de 8 milions de dòlars tingués l'aspecte d'una de 25.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget. Maybe down I can learn to forget.
Pulp Fiction era una producció de baix cost de només 8 milions de dòlars, molt lluny dels 55 milions que va costar Forrest Gump, tot i comptar amb estrelles com Bruce Willis i John Travolta en el repartiment, que interessats en treballar amb el director havien renunciat al seu sou habitual. Però no van ser els únics. Fins i tot Tarantino va cedir part del seu sou com a director per ajudar a completar el pressupost. Tots els actors van cobrar el mateix, 20.000 dòlars a la setmana, que a Hollywood equivalia a dir res. Però la realitat és molt diferent, ja que Travolta no només va guanyar reputació, sinó que tant ell com Willis, per contracte, els hi corresponia un percentatge dels beneficis, el que els hi va reportar una bona quantitat de diners. El rodatge va començar el 20 de setembre de 1993 i va durar 51 dies, portant-se a terme en 70 localitzacions i decorats diferents. El vestit i la corbata negra eren idea de Tarantino, però Travolta va proposar que Vincent portés el cabell llarg. Volia donar-li al personatge un look més atrevit i va decidir posar-se extensions per aconseguir un pentinat entre elegant i xaró.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. We'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand, girl.
Uma Thurman tenia molta por a interpretar l'escena del ball al Jack Rabbit Slims. Era molt tímida i es moria de vergonya només de pensar en que havia de ballar amb Travolta, possiblement el millor ballarí de Hollywood de l'època. L'escena estava en el guió des del principi, però ara era el protagonista de Fiebre del Sábado Noche, Gras i Quarantí, el que sortia a la pista al costat de Mia Wallace. Travolta recorda que Tarantino volia que ballessin el twist, però l'actor li va proposar afegir uns altres balls que havien estat de moda a principis dels anys 60, el Batussi, el Batman, i el director aquesta idea li va encantar. Va rodar l'escena ell mateix, càmera en mà, movent-se al voltat de Thurman i Travolta. Ells anaven canviant de ball a la veu del realitzador, que anava cridant sobre la marxa el nom del ball.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Finished off an apartment with a two-room robot safe. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est
c'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Jordi Terrades, la llanterna màgica.
El rodatge va finalitzar el 30 de novembre de 1993. L'última escena que es va rodar va ser el monòleg de Christopher Walken, La història del rellotge. El monòleg durava 4 minuts, però cada vegada que Walken arribava a la part on explicava com havia amagat el rellotge als Vietcong, havia de parar perquè no podia aguantar-se el riure. Era les 8 del matí, l'escena s'allargava i el nen al que Walken explica la història s'estava quedant adormit. Finalment, Walken va acabar recitant el monòleg directament a la càmera. Una altra més de les moltes escenes rodones de Pulp Fiction que gairebé 30 anys després segueix sent l'obra mestra de la filmografia de Tarantino i cada nova pel·lícula del director es compara amb aquesta. El cert és que cap és comparable.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what? He was. Everything is all right. You kiss and tell me everything's all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was.
Yes, he was.
Era l'estiu de 1992 quan Tarantino es trobava a Amsterdam escrivint el guió de Pulp Fiction. Una tarda, enmig d'un bloqueig creatiu, el cineasta va entrar en una petita tenda de discos i va agafar un EP d'Urge Overkill. En ell apareixia una versió de Girl, You'll Be a Woman Soon, de Neil Diamond. La va escoltar i va quedar impressionat. Va tornar al seu apartament i va escriure d'una tirada l'escena on Mia es posa fins a les celles d'heroïna. La majoria de guionistes i directors escriuen una escena i després decideixen la música que acompanyarà la història. En el cas de Tarantino, el procés funciona al revés. Tarantino reconeix que la seva mania per col·leccionar discos és gairebé més gran que la seva obsessió pel cine. Quan comença a concebre una nova pel·lícula, el director s'endinsa a la seva discoteca de vinils i busca la música més escaient. Quan ha trobat un parell de temes que el deixen satisfet, considera que està a un pas més a prop d'acabar la pel·lícula. I com tot bon col·leccionista, Tarantino és un obsés per l'ordre. Té grans seccions dedicades a cada tipus de música, bandes sonores, música dels anys 60, i aquestes després les ordena per artista i per gènere. I precisament la música surf és el primer que ens ve al cap a l'escoltar la banda sonora de Pulp Fiction. Els temes que utilitza el director són una barreja de surf, twist, rockabilly, pop adolescent dels anys 50, soul i funk dels inicis dels 70. Molt per explicar i poc temps per fer-ho. De totes formes, espero que us hagi agradat el programa d'avui, dedicat especialment a Pulp Fiction. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
I'm so in love with you, whatever you want to do is all right.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.